COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
I seguim amb les nostres entrevistes que ens permeten acabar de conèixer les candidates i els candidats d'aquestes properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Avui, ara està amb nosaltres la Laura Vergés, és candidata del Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, Laura, per acabar de fer-nos una idea, de conèixer-te, què et va motivar a entrar en política i a presentar-te com a candidata en aquestes eleccions municipals?
Doncs, bueno, entrar en política va ser una mica abans que plantejar-me-lo de candidata. De fet, vam començar sobre el 2012-2013, després de tot el que havia passat amb el 15M, etc. Jo no m'havia dedicat mai ni havia estat mai massa propera a partits polítics. Votava, però no havia participat. I en aquell moment sí que tota una sèrie de gent vam coincidir a mobilitzar-nos i una mica allò que es deia el 15M de no nos representen, la resposta del sistema polític va dir pues, si no us gusta us presentais, i vam dir pues, venga, som-hi, ens presentem, intentem representar també tota aquesta gent. En aquell moment un moviment d'indignació que jo crec que és compartit amb ara, no? Potser ara la diferència és que tenim una resposta més agra, que mire una mica més a la dreta, que mire cap a baix, no? Mire cap als més pobres per buscar culpables, i en aquell moment doncs era més un moviment més d'il·lusió, més d'esperança i més de canviar les coses, no mirant cap a baix, sinó mirant cap a dalt, i els privilegis, no? que al final expliquen en gran mesura la desigualtat. I
com ha estat la seva experiència personal en la política fins ara?
Doncs jo fins ara he estat col·laborant al Comú de Lleida més des de la vora, diguem, no en la primera línia de la institució. Sí que és veritat que l'últim any he estat més ajudant al grup municipal i he vist una miqueteta més la part de dintre. I hi ha sensacions diferents, no? Perquè d'una banda té una part bonica, no? La política municipal, de que és molt propera, que tractes els temes molt del dia a dia de la gent, i pots actuar canviant realitats que ho veus, no? No és com al Congrés o així que fas una llei i abans això no té efecte, doncs igual ja no, ni ho veus. Aquí és una cosa més directa, més pròxima, que és bonic. I després també te diria la part que menys m'ha agradat, a vegades és una miqueteta aquest joc partidista, una certa, no sé, una certa hipocresia, a vegades un cert cinisme partidista, no? de que veus que tens algú al davant que saps que està d'acord, però com que és d'un altre partit no t'ho dirà mai, o no? Aquest tipus de coses que són una mica més desagradables.
Com aconsegueix balancejar la seva vida personal amb la seva carrera política?
Doncs bé, jo ara per circumstàncies personals, que en particular també m'havia demanat una excedència a la universitat, per coses que canvis de vida, i estava ja col·laborant amb el grup municipal, portant, ajudant amb temes de comunicació i a la tasca del grup municipal, i per tant ja m'estava dedicant bastant a això, i ara durant campanya estic full time amb això, que és una mica, és intens, però bueno, està bé.
En el seu àmbit professional, quins han estat els seus principals assoliments i objectius de cara a futur?
Jo m'he dedicat a la docència i la recerca. Vaig estar uns quants anys a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora als estudis de periodisme. Havia col·laborat també amb recerca amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, per exemple. I després, el 12, vaig tornar cap aquí a Lleida i he estat professora a l'UdL. I, bueno, en l'àmbit m'ha agradat també, bueno, és feina dels universitaris, no? Combinar docència i recerca. M'ha agradat molt la docència, que et dona aquest contacte sempre. El d'estar sempre amb gent que té 20 anys està molt bé, perquè te manté aquest contacte amb la gent jove, amb inquietuds noves, amb coses noves. I després, en l'àmbit de la recerca, doncs, estudiar una miqueta tot aquest sistema de mitjans, com funciona, quines són els condicionants, no? Sobretot he estudiat temes d'economia dels mitjans, de com està configurat el sistema mediàtic, també de polítiques sobre mitjans de comunicació, ètica de la comunicació, etc.
Quin és el seu enfocament general per abordar els desafiaments polítics i socials de la ciutat de Lleida?
A veure, nosaltres tenim com quatre grans blocs, no?, amb el nostre programa. És, d'una banda, com generar més riquesa i com, sobretot, posar-la al servei també de la ciutat i d'una millora de la ciutat en conjunt. I aquí hi ha tota una sèrie de mesures de promoció econòmica, però una promoció econòmica de futur, no?, orientada, que tingui en compte les noves realitats i els nous condicionants de canvi climàtic, també la necessitat d'una economia més democràtica, no?, que no concentri tant la riquesa en poques mans. Això ho lligaria amb el segon bloc, que és seria el principal, no?, de com abordem el benestar de les persones, el benestar de la ciutat. Entenem que hi ha uns nivells de desigualtat i de pobresa a la ciutat que són dolents per tothom, evidentment per la persona que pateix aquesta situació, però en general per tota la ciutat, perquè una ciutat amb tanta desigualtat i amb pobresa, doncs és una ciutat en conjunt més pobra, no?, i amb més problemes de tot, no?, d'activitat econòmica, de seguretat, de civisme, de convivència, de tot, no? Per tant, polítiques, un enfoc potent en polítiques de socials, en polítiques de salut mental, en polítiques de participació per crear aquesta cohesió social i per ajudar, en política de reforç de serveis públics, també per garantir serveis públics de qualitat a tots els barris, no? L'altre gran tema és el repte climàtic i, per tant, polítiques decidides davant del repte climàtic. Nosaltres comentàvem que igual ara mateix pitjor que els negacionistes són els retardistes, no? Perquè sembla que tothom està d'acord que cal fer coses, però després pocs s'atreveixen a fer les coses que calen fer, no? Aquests dies que hem tingut bastants debats, per exemple, amb el tema del porta a porta, veus molts partits o que no diuen res, no diuen què volen fer, o que diuen no, el porta a porta no, perquè tenen por de perdre vots, perquè pot resultar una mica incòmode pels veïns adaptar-se, després quan t'acostumes tampoc és tan complicat. Però bueno, o sigui, tenim la situació que tenim climàtica, l'únic sistema que permet el reciclatge és el porta a porta, i encara hi ha gent que, bueno, no, ves que no sé què, o en polítiques de mobilitat, no?, la por de molestar la gent que vol anar amb el cotxe a tot arreu. S'ha de donar alternatives de mobilitat, però també hem de fer un canvi tots plegats i actuar ja davant del canvi climàtic. Uh-huh. I la quarta pota, perdona, sí, seria tota la part de gestió pública, no?, de millorar la gestió pública per abordar tots aquests reptes, doncs una gestió pública més eficient, amb més control dels serveis públics, que arrosseguem un model de gestió de serveis públics que ens ha sortit caríssim i ineficient, i també una revisió en la fiscalitat per fer-la més justa.
Arribat el cas, com es planteja treballar amb altres líders polítics per abordar els problemes de la ciutat?
Doncs parlant molt, amb diàleg, no?, amb buscar quins són... Jo crec que hi ha algunes qüestions que és relativament senzill arribar a acords, no?, perquè hi ha coses que són bastant de calaix, i després, doncs, molt diàleg i flexibilitat i també fermesa, no?, perquè també la gent vota per defensar el que has demanat, no?, el que has plantejat.
Candidata, quin diria que és el principal problema de la ciutat i com li posaria solució? Si n'hem d'enumerar un o dos.
Doncs jo potser diria, també pel paper que té l'Ajuntament, la qualitat dels serveis públics. Aquí entraria neteja, seguretat, l'aigua, la mobilitat, no?, els autobusos, tot aquest paquet de gestió pública que s'ha de millorar. Tenim uns serveis públics que, com deia abans, venim d'un model de privatització que ha fet que siguin molt, molt cars i no han garantit l'eficiència. Es va tendir a dir, bueno, que m'ho faci una empresa i allà ho deixo i que ho faci, li vaig pagant factures i em despreocupo. Llavors això s'ha de canviar per un model molt més eficient, per a que també puguem després plantejar, per exemple, rebaixes d'impostos i sobretot per tindre millors serveis públics. Per tant, més control, municipalització d'alguns serveis, per exemple, els autobusos, el servei d'atenció domiciliària, els centres de dia de gent gran. Són en mobilitat i serveis socials, nosaltres pensem que és important que l'Ajuntament tingui el control directe per poder fer polítiques coherents. Perquè fas polítiques socials amb el teu personal per una banda, però després el servei d'atenció domiciliària te'l fa una empresa que igual t'està contestant el telèfon des de Barcelona, no? I per tant, això és millor fer-ho directament des de l'Ajuntament. i també garantir la qualitat de serveis públics a tots els barris. Una de les coses, abans que em preguntaves de coses que, de com he vist el món de la política, una de les coses que vaig trobar com a frustrants, no?, és parlant amb responsables de Guàrdia Urbana i amb el regidor de Guàrdia Urbana, que era l'alcalde de Seguretat, no?, que era l'alcalde, parlant de la seguretat i els problemes de convivència al centre històric, i una mica la resposta era com una resignació de dir, bueno, és que ja ho sabem, el centre històric és així, no? No, els serveis públics, el que no permetria, jo que sé, a Ronda o a Ciutat Jardí o al Clot, no ho pots permetre al centre històric. I, per tant, la garantia del servei públic ha de ser a tots els barris, o la neteja, i si cal passar més, perquè és un barri complex que s'embruta més, doncs passem més vegades a netejar, no? Perquè, si no, brutícia crida a brutícia, no? I, per tant, el hem de ser exigents amb els serveis públics a tots els barris de la ciutat.
Quin és el seu pla per abordar la situació econòmica de la ciutat? Parlo de deute, impostos, etc., a grans trets.
En relació a el que és l'economia de l'Ajuntament, és veritat que durant aquest mandat s'ha fet un esforç de sanejament, per nosaltres excessiu, en el sentit de que s'ha fet retallant despesa, una mica aplicant un cert austericidi i deixant de fer polítiques que feien falta. Per tant, igual s'ha retallat massa ràpid i igual s'ha retallat massa allò aplicant tisorades sense buscar altres alternatives per retallar deute, que són, per exemple, millorar ingressos. Nosaltres sí que vam aconseguir, no, algunes reformes amb temes fiscals, d'ordenances fiscals, dels impostos que posa la paeria, per anar a buscar més ingressos allà on hi són, no anar-los a buscar les famílies, que ja tenim un IBI prou car, sinó anar-los a buscar amb aquelles empreses o aquells grans valors cadastrals, no, propietaris que tenen més recursos, no residencials, on se podien generar ingressos sense afectar la butxaca de les famílies, per exemple, millorant la taxa per ús de l'espai públic per part de les companyies elèctriques i de telecomunicacions. Amb això hem aconseguit més d'un milió i pico d'ingressos extra i encara es pot aconseguir més. Aplicant en l'IBI, per lo que és IBI, que no sigui residència, que no sigui d'habitatge, hi ha l'opció, els ajuntaments poden aplicar un IBI diferencial als grans valors cadastrals. Això ho feien tots els municipis de mida similar a Lleida, menys aquí, no? que el PSC havia instaurat una mena de paradís fiscal per a grans empreses, i això no es cobrava. Nosaltres també hem aconseguit que es comenci a cobrar aquest IBI diferencial i també s'han generat ingressos extres i també es pot anar més enllà, i pensàvem que s'hauria pogut fer més ràpid, no?, i generar ingressos en aquesta línia, i per tant això ens permetria començar a pensar en una possible rebaixa de l'IBI, no? I després gestionar millor tots aquests diners que se generen, i també els diners que ens arriben des de la Generalitat. Per exemple, nosaltres considerem molt greu, no?, que en la situació de desigualtat i de problemes socials que tenim, doncs l'Ajuntament hagi tornat diners a la Generalitat per polítiques socials, al voltant d'un milió d'euros, no, 900.000, per incapacitat de gestionar ajudes, quan nosaltres cada dia ens ve gent dient, no, saps, que a mi tinc una situació superdifícil i no m'arriben les ajudes, o hi ha una situació, o parles amb entitats del tercer sector i també t'ho diuen, i per tant millorar la capacitat d'aquesta inversió social.
Quina és la seva opinió sobre la situació de la seguretat a la ciutat i si és millorable, com es podria fer?
Sí, és millorable. També alguns fan un relat allò catastrofista, que sembla que no pugui sortir al carrer, tampoc és això, però sí que és millorable, és veritat. I nosaltres aquí seria combinació de lo que comentava abans, de polítiques socials, de polítiques comunitàries, de crear més cohesió social, més civisme, i per altra part també polítiques més tradicionals de seguretat, no? Però nosaltres plantegem un model de guàrdia urbana de proximitat que pugui atendre i conèixer millor els problemes de cada barri, no?, de cada zona de la ciutat, més exigència també a la Generalitat perquè hi hagi les dotacions de Mossos d'Esquadra que toquen, però pel que fa a la Guàrdia Urbana, doncs això més model de proximitat i creure's una mica més també una direcció política que entomi i que no es resigni a que hi hagi situacions a determinats barris, no?
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
Sí, la participació és un aspecte central, no, de la nostra manera d'entendre la política, perquè creiem en la intel·ligència col·lectiva, creiem que al final la gent sap molt bé el que li passa i té molt bones idees de com afrontar els seus problemes i per tant s'ha de comptar amb això. I també això que comentava de fer aquest tipus de polítiques comunitàries, de crear ciutat, de crear ciutadania, això s'ha de fer amb complicitat amb la ciutadania, evidentment, i per tant amb les entitats del tercer sector, amb associacions de veïns, amb ciutadania que té interès, no, amb la cosa pública, i facilitar mecanismes de participació eficients que puguin també disposar de cert pressupost per decidir participativament, i quan s'han de prendre decisions de calat que afecten a més d'un mandat, a nosaltres ens escolleixen per un mandat, per tant, si jo vull fer alguna cosa que condicioni a 10 anys vista, doncs fer consultes ciutadanes, perquè estem condicionant també el futur de la ciutat.
I ara, en un minut, és el moment en el que es pot adreçar lliurement a la nostra audiència.
Bé, jo diria que sobretot aprofitar aquests últims dies de campanya per acabar-se d'informar, per no anar a votar a partir de prejudicis, sinó que mireu una mica què és el que ha fet i què planteja cadascú. També estem veient molta frustració política, però la solució davant de la frustració, com deia abans, nosaltres venim d'aquesta frustració i entenem que no és quedar-te a casa i no votar i quedar-te queixant, sinó que és exercitar amb el teu dret a vot, exigir, i a partir del dia 28 ser crítics amb les persones i exigents amb qui hagin escollit. I el Comú de Lleida entenem que és una opció per fer polítiques de progrés, perquè hem vist que Esquerra segueix anant de la maneta de Junts, el PSC segueix plantejant possibles pactes amb el PP, i per tant, si algú vol polítiques clarament d'esquerres i de progrés, doncs l'opció és el Comú de Lleida.
Laura Vergés, candidata del Comú de Lleida a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui a Cope Lleida i que hagi sort diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.